Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem!
Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Condis t'ofereix la pilota a l'olla.
Aviam, Fermí, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Escolta'm, abans de fer les barbaritats a la cuina, que en tenim un munt...
Sí.
Que no podem passar-les totes, eh? És que és un munt...
Perquè tothom ha fet barbaritats a la nostra vida a la cuina.
Mare de Déu, tu diràs...
Primer, escolta'm, aquest matí a les 6 sempre fem cares amb el Dani Simón sobre quina... el plat que es fas.
Sí.
I avui, realment...
No hi ha quòrum?
Sí. Ah. Estic veient el tema del melós.
Sí, el melós de vedella és...
Però això per fer, per exemple, és fantàstic, pinta, eh?
Sí.
Per la revetlla, per exemple.
Sí, clar que sí, home. I tant... I tant.
Aviam, explica'm-ho, és melós de vedella?
El melós de vedella, el melós, què és el melós? Escolti, donin melós. No li donaran res, perquè és un eufemisme que defineix la part que és la galta de la vedella. Mm. Els castellans en diuen la carrillada. La galta té dues parts, la part de fora, que és més grossa, la part de dins, que és més petita. Totes dues són carns molt tendres, molt d'estofar, molt de que es desfacin, molt meloses, No tenen tendrums, però tenen alguna mica de greix, allò que el fa molt amorosit. És una carn extraordinària, realment. Per tant, moltes maneres de fer-lo. Però per fer pilota a l'olla, que ja sabeu que és de poca complicació per la gent que pràcticament no en sap gens que s'hi pugui atrevir, coi, rostim-la aquesta vegada. Fem un rostit estofat. Te'n recordes d'aquell rostit confitat que havien fet de pollastre que va tenir tant èxit? Aquella forma de rostit catalana? Bé, n'hi ha una altra, que és la més tradicional, el rostit humit, que en diem, que és rostit amb la cassola típica de terrissa, o bé amb una cassola de ferro colat, ara més o menys amb pams, doncs imagina't aquelles que són de dos pams, per dir-ho manera de diàmetre, I aleshores, tu, foc molt lent i tapat. Aquesta és la condició. La condició primera, foc lent i tapat. Amb això ja ens hem entès? Molt bé. És pilota a l'olla, per tant, tot a dins i tot en cru. Salpebrem les galtes. Una galta per persona, de la part grossa, diguem-ne, és peça sencera, no es talla. Per tant, una galta és una mida extraordinària, perfecta. Salpebrada, cap a dins. Oli d'oliva, farem per quatre persones, Quatre galtes. Oli d'oliva. Posi ben bé 3-4 decilitres, Vale? Menys de mig litre, 3-4 decilitres, es posen allà ruixats. Agafa't més ceba del compte. En aquest cas n'agafaríem 3 de grosses, pelades, i tallades en 4 trossos. Per què? Perquè la ceba treu tota la seva aigua i, per tant, ens ajudarà a coure més lentament i a estofar. Aniran traient la seva aigueta i, per tant, allò ens anirà estofant la carn de la manera que volem. Un tomaquet. Una petita branqueta de canyella. Molt poca, Un pensament d'una... M'enteneu, De tota una branca, una cinquena o una sisena part, Un parell de fulles de llaurer. Una branca de farigola, mitja cabeça d'alls, així tallada tal qual al ras, i la poses allà dins. Necessites alguna cosa més? Un raig de conyac. Res més. Per tant, tot això en cru, tu ho poses a dins i ho tapes. Al foc. Foc lent. Per tant, trigarà a demarrar, que en diem, mira fent tranquil·lament tot això, i tu al cap de 3/4 d'hora, mitja hora, 3/4, treus el nas per allà a veure com comença a estar allò. No està ni de lluny, Però l'única cosa que jo et demanaré, a banda de deixar fer que vagi fent, per tant, respectant l'esperit de la pilota a l'olla, és que a mitja partida, quan porti entre 3/4 d'hora i una hora, tu amb unes pinces li giris la carn. La giris, perquè així ens quedarà d'un coloret més uniforme i ben tordet. Entesos?
Ja.
I l'única cosa, posi un cucharon, un cullerot, un vas, diguem-ne, d'aigua de caldo de malalt. Que no en tens de fet a casa. Avui hi ha en Teta Brics, doncs, que estan molt bé.
Posa. Un cullerot,
Un cullerot en allà, perquè no exigir només l'oli. Anirà tot això, es anirà estofant tranquil·lament. Deixa un parell d'hores. Tapat, a foc lent. Si tens por, vigila de tant en tant. Escolta, això em va massa ràpid, Que hi poso un difusor a sota, tant me fa. Foc lent. És el que se'n diu un rostit humit, Propi de la cuina catalana. I és, al ser tapat... Tot aquest vapor que es concentra dins, el que farà és que aquesta carn del melós de vedella, la galta, es cogui més lentament, més dolçor, no quedi garratibada i quedi molt tendra. Què has de fer després quan dius, bueno, escolta, no m'ha dit exactament si eren una hora i tres quarts, si eren dues hores, si eren... Cony, posa el dit en allà al damunt i si se t'enfonsa el dit està feta, eh?
Podeu anar...
Per la revetlla.
Qui vulgui pot anar a la web de RAC1, RAC1.cat, qui vulgui recuperar receptes d'aquesta ràpida, perquè algú pot pensar, és que a mi la galta, a mi no, però en canvi demanaria. Escolta'm, per exemple, aquest pollastre...
També es poden esperar per Sant Jordi de l'any que ve, que sortirà el llibre.
També, amb aquesta revetlla, per exemple, jo faré el pollastre. Ja t'aviso que faré el pollastre, jo.
Clar que sí, bueno, el pollastre, el rostit confitat... Recordeu, hi ha bàsicament tres maneres de rostir la catalana. Tothom a casa seva ha rostit, ha tingut una iaia, ha tingut una mare que ha rostit meravelles, eh? El forn humit, com he explicat avui en el cas de la galta, o el rostit confitat que estava en desús i que és extraordinari. I que recordo, si et sembla bé, per algú que la revetlla vulgui fer com tu, en aquest cas, uns bons pollastres de pagès tallats a quartos, salpebrats, una peça que es pugui anar al forn relativament alta, una cassola relativament alta, i que l'oli d'oliva... L'oli d'oliva, escolta, que no és de ser d'aquest suau, ja va bé, eh? L'oli d'oliva cobreixi pràcticament el pollastre. A dins hi tireu força ceba, tomàquets, all, farigola, llaurer, alguna pastanaga pelada, i deixeu que faci el forn més o menys a 150, 160 graus, que us faci dues hores i mitja, tres hores. Després aquest oli el podeu reaprofitar moltíssimes vegades, escorreu el pollastre allà dins i us torneu bojos. Dues receptes en una.
Boníssim.
Eh?
El pollastre confitat és una meravella.
I tant. I molt bona revetlla. I penseu
en
la que us he explicat avui del melós, eh? Canta.
Tu, preguntar-te tu si l'has pifiat alguna vegada?
Jo somio en poder fer algun dia un llibre, o com a mínim col·laborar-hi, que més o menys vingui a dir els grans fiascos dels grans cuiners. Jo ja no m'incloc, però els grans fiascos dels grans cuiners. Vale. Si n'hem fet, a cabassos, tots, i jo en conec alguns dels més importants, i evidentment em conec els meus.
Els teus, em dit això, algun o no?
Sí, clar que sí. Dit això, no paren de passar, a veure si m'entens.
Ja.
La cuina és un joc d'errors, sempre em passa. Sempre dic, hòstia, avui aquest arròs no t'ha sortit tan bé, això t'ha sortit salat. Però no parlem d'això. Parlem de coses grosses. Bèsties. Que t'han passat, d'aquelles que se't fa aquell forat a l'estómac amb què realment dius, hi ha estómac aquí o hi ha una bossa d'aire que no em permet treure res? Hi ha una possibilitat de suïcidar-se i tornar a renéixer? Tot això hi va passar, clar, amb banquets. Mira, el primer banquet que vaig fer en mi vida, guanyant-me la vida pel meu compte amb una amiga Granollers, per 200 i pico de persones, érem una masia que es diu Cal Trinxet i era Sant Feliu de Codines. Jo estic parlant en aquests moments doncs de l'any 90-91. No hi havia telèfons mòbils. Correcto? Aquesta és la cosa més important, eh? Era la primera vegada que treballava amb el que se'n diu una brigada d'extres. És a dir, no teníem cambrers propis. Jo no treballava en aquell moment a cap restaurant, em guanyava la vida fent banquets. Aleshores, anaves a Dassler, a Barcelona, que era una empresa que llogava tot el material, te'l portaven al lloc, després els cambrers l'havien de muntar, etc. Jo, al dinar, amb el meu soci, ja l'havíem cuinat i el teníem tot a punt allà i tot això. Les taules i les cadires les havíem deixat preparades la vigília, però la brigada de cambrers havia d'arribar el mateix dia, doncs 4 o 5 hores abans. Què va passar? Quan anàvem passant les 10, les 11, quarts de 12, les 12, a les 2, quarts de 3, havien venit els convidats, i allà de cambrer no n'hi havia ni un. Es havien perdut. No hi havia molts i es havien perdut. De miracle, dues hores abans, van arribar a la carrera, pobra gent, tot a correcuita, muntat. Tu t'imagines aquelles hores el que estàs passant?
No.
És terrible. Em va passar una altra també amb un casament d'una amiga, aquella època que feia jo aquest tipus de banquets. Des d'aleshores hi he tingut una certa aprensió. Érem una masia de pagès a prop de Vilafranca. Tampoc era molta gent, 60-70 persones. Es tractava d'un bufet fred, amb moltes terrines, amb molts postres, una cosa que feia molt goig, i un únic plat de fondo, que era un confit d'ànec. T'estic parlant en aquesta època de l'any 85-86. El que hi havia en aquella casa era re i poca cosa més. Vol dir que havien portat una cassola molt gran i havien portat un foc d'aquests de gas a terra per escalfar el confit i para de comptar, no necessitàvem res més. Hi havien dos arcons congeladors, vam arribar d'hora, vam posar tot a dins, tot lo fred a dins, ho vam deixar entreobert amb un cartell enorme que deia, sisplau, no ho tanqueu. I vam anar a fer el dinar per allà a prop, a menjar un entrepà, vam anar a fer el canajillet i vam tornar, i ho vam tornar tot tancat, perquè hi havia hagut una senyora de la neteja, pobreta, que no sabia llegir. va veure aquests arcons congeladors oberts, els va tancar, de manera que una hora i mitja abans o dues hores de que arribessin tots els convidats, totes les terrines, tot estava absolutament congelat. I què cony fots tu amb una casa de pagès allà?
Com ho,
com ho descongeles? Bé, vam treure de tota aquesta olla tan gran que teníem els confits d'ànec amb el seu greix, els vam treure, vam posar-hi aigua, vam posar unes rejilles, vam posar totes les terrines allà al damunt, vam posar-hi llençols al damunt, perquè amb el vapor, a mica en mica, es anem fent, i al final vam triomfar, saps què? Escolta, jo ara hi penso, només dels desastres que he fet jo, el llibre ja ho faig sol, que collons...
Bueno, mira, atenció, atenció als ullets, mira... Però, hola, Saumé.
Em conec dels millors cuiners, també, eh?
Sí.
Però jo... que és el molt escàrrec.
Ja ho explicaran ells. Per exemple, la barreja de dolç i salat contra les principals aberracions... Són les principals aberracions de la cuina. Aquesta era la recepta de la Marta quan era estudiant.
Un dijous a la nit, tornant d'una festa universitària, morta de gana, doncs me vaig fer uns espaguetis amb un iogurt de llimona, tot barrejat. No hi havia res més a la despensa ni a la nevera.
La cara de fàstic del nieto.
L'Oriol ha reinventat el biquini.
Jo recordo que fa un parell d'anys, intentant fer-me un biquini, em va agafar un cruce neuronal i vaig fotre l'inocilla dintre el biquini. Bon. La idea va ser treure el pa, aguantar el pernil dolç i fotre-li més nocilla. Total, no puc parar de menjar-ho.
Veus? I la Merche també ha repetit d'un altre invent que va fer.
En un moment en què no trobava què menjar i tenia un cacaulat a prop, doncs vaig agafar unes chips i ja m'hi he enganxat per sempre.
Bueno, i atenció a la recepta de la Pili.
Yo tengo 60 años y empecé con 8 años a tomar horchata con calamares. Y mi nieta sigue por el mismo camino. Ella toma cacaulat con patatas fritas.
Diràs,
bueno, però això molta gent... No, una altra cosa és el que sí, escolta'm, el David Llorenç, els barbaretjos amb cacaulat. Per cert, que hi ha un oient que es diu Luis, que es diu Fermín, que és el caldo de melada. No, caldo de malalt, caldo de malalt, d'enfermo. Caldo de melada.
Ara que estem caldo de marmelada, també se deu fer, caldo de melada, sí.
Aviam, què dius?
Repassem el Twitter?
Vinga, Twitter.
Bruno Marrone explica, el meu jefe em va convidar al seu xalet a fer una costellada, vam fer brasa i vam posar la carn a la graella. Vam anar a jeure al costat de la piscina mentre es feia. Allí, diu, ens vam pimplar una ampolla de whisky. Quan ens vam despertar de la mona, la carn estava sucarrimada i nosaltres, diu, amb el solanó, també. A Derodor, recent casada, vaig fer un bodrio de paella i el meu marit va dir que la seva mare sí que la feia bona. La vaig llançar a la brossa i mai més s'ha queixat. Roueta, la meva primera truita de patates, aquesta et sonarà, Basté, durant l'època universitària va ser posar a la paella les patates crues amb els ous batuts. No sabia de la complexitat de cuinar les truites de patates.
Me recordo que una de les primeres cites que vaig tenir amb una mossa, que diria per mi, vaig fer un rap a l'all cremat.
Ah?
Sí. El problema que vaig... L'error que vaig cometre és que no sabia que s'havia de cremar l'all i se'm va cremar el rap.
I l'all cru. Un amic meu em va demanar un consell també per una primera cita d'aquestes, perquè fa massa anys de tot, i ell li sortia molt bé l'ensalada russa. Diu, m'has de fer l'ensalada russa, però m'has de donar quatre collons. I vaig donar els consells, però el tio, en comptes de posar-ho en una safata normal, va decidir posar-hi paper d'aquests de tovalló a sota l'ensalada russa. Imagines com va sortir.
Uf!
I d'ensaladilla russa, la pitjor de la història la va fer el Ferran Adrià i el Fermí Puig, al servei militar, pel jefe de l'Estat Major de la Defensa, que és que era una època de molta modernitat de la Nouvelle Cuisine, i vam dir, escolta, i per què no fem una ensaladilla russa al dente? Aleshores, tu t'hi...
Els invents del Ferran Adrià.
No, bueno... de tots dos aquella època. Tu t'imagines una ensaladilla russa al dente? T'imagines la
crudité.
La patata com una crudité, pràcticament mig feta, la mongeta tendra, la pastanaga, tot això.
Cosa...
Tot això va anar a taula del número 1 dels militars d'Espanya. No sé com ens va fotre la garjola aquell dia. Ja puc anar a manifestacions de l'1 d'octubre i tot, jo.
Vinga, més.
L'Albert Rovira explica també al Twitter. Quan estudiava un cicle formatiu de grau mig de cuina, un company va fer un flam posant sal en comptes de sucre.
Això és una altra clàssica, aquest.
Li van estació tot i cuinar bé els plats salat, sóc un desastre amb els postres. Els dos únics pastissos de formatge que he fet mai van ser un sense sucre, no va ser a propòsit, i l'altre carbonitzat. I Puca01 també escriu a través de Twitter, vaig posar unes crispetes a un robot de cuina. Es van cremar, no es van fer, i va començar a sortir molt de fum i a omplir la casa d'una olor fatal.
Bueno, més missatges de veu al WhatsApp del món RQ. El Jordi.
La meva cunyada li va dir a la meva dona que colés el brou. I efectivament, la meva dona va agafar el colador, el va posar a la pica, i va colar el brou. I el brou va anar i cavall.
Boníssima aquesta.
Això has fet tu?
Amb el Miquel Risto, quan jo començava en el bulli de roses, cola el fumet de peix, cony, ho vam colar, i ho vam colar, però ho vam directament a la higuera, clar.
Una altra valentesa de l'Elisabet.
A casa vam estar cuinant bastants dies amb sucre. Inexplicablement, tot ho trobàvem dolç. Després de tants anys d'estar a la cuina, no ho enteníem. Fins que vaig fer un pollastre a la planxa i, naturalment, em va quedar tot marronet. I aquí és quan ens en vam donar compte.
El pollastre a la planxa tot marron, em va quedar malitzat.
La Sara.
Amb una mica de soja.
El meu desastre va ser intentar fer un pastís de cervesa Guinness en el que substitueixes el llevat químic per la cervesa i en principi t'ha de quedar negre, li poses un glacé blanc per dalt i des de fora sembla també una cervesa. La qüestió és que quan ho vaig ficar al forn, allò es va escalfar, va explotar i com un volcà va començar a treure Guinness. Ho vaig poder arreglar, però certament quan ho vaig portar al dinar la gent no va haver d'escopir perquè no es podia menjar.
El mal que ha fet el Ferran Adrià, ara diré ara, perquè ens entenguem, perquè tothom ens pensem que som Ferran Adrià, com l'Anna.
El meu marit estava en un pis d'estudiants, doncs varen voler fer cafè. Tenien una cafetera d'aquestes italianes. Doncs ells van pensar que si posaven aigua i els hi sortia cafè, perquè no hi posaven llet, i els hi sortia cafè amb llet. I així ho varen fer. I es veu que va sortir una cosa infecta, horrorosa, i que no es podia ni veure.
El Quim López va voler sorprendre la parella, és clar.
La meva recepta fracassada va ser un dia que li vaig voler fer una gràcia a la meva dona per portar-li l'esmorzar al llit. I li vaig voler fer un crep de xocolata. És amb tanta mala sort que es veu que hi ha un remei casolà, que és posar un all dintre la farina perquè no es corqui, i a l'hora de pesar la farina, abans de fregir el crep, doncs vaig triturar farina i all. Us podeu imaginar quin gust tenia el crep de xocolata.
Home, de matí, això, clar. Les dones ho agraeixen.
El Daniel Lucina va voler impressionar els amics. Ai.
El meu desastre va ser que vaig intentar fer una truita d'espàrrecs amb un amic en un dinar i vaig dir, això la faig jo, en un moment quedarà boníssima. Però vaig fer el petit error que no vaig recordar de fregir els espàrrecs abans. He aixecat els espàrrecs amb tota l'aigua, que a més eren espàrrecs salvatges, amb l'ou, i va començar a bullir l'aigua abans de fregir-se, va quedar allà un merder.
L'ensaladilla russa, segons el Xavi Llaurador.
La primera ensaladilla russa que vaig fer, que em vaig oblidar del més important, que era bullir l'ensaladilla. No vaig bullir res.
Cordites.
Ho vaig treure tot a la bossa, ho vaig barrejar tot amb les olives i amb la maionesa i amb l'aldemer, i venga.
I acabem amb el Toni Alonso, que va voler fer una escudella amb una olla a pressió.
La olla no se m'obria i vaig decidir agafar un martell. I quina va ser la meva sorpresa al cap de... Va ser un moment molt ràpid. Recordo la meva cara plena de porro, àpid, pastanaga, el sostre ple de pastanaga, porro, àpid, pollastre, vedella. Va ser un esclat d'escudella.
Bueno, per sort que no sigui res, que no hagi quedat en res, perquè es podria haver fet molt de mal,
Per favor.
Bueno, i per cert, que veig que això del colar ha tingut molta gent. El Rubén diu que va passar el mateix.
Sí.
Si la gent diu, cola-ho. El colar-ho, el fot a la pica.
Com si fos la pasta.
Ai, senyor, farem segona part, Farem segona part perquè la gent té ganes d'explicar com de bona és la cuina. Efectivament. Mare meva. Moltes gràcies per mi. Fins la setmana que ve. Un quart de 12 de seguida, l'última hora del món a RAC1.
Si no t'agrada sortir de nit ni el so dels petards, les fogueres et fan por i no tens ni idea de ballar, només et queda una excusa per celebrar la revetlla: menjar coca i beure cava. I a Condis ja tenim coques de fruita, de crema o de llardons i les millors marques de cava. Aquesta revetlla pensa en Condis i fes-la petar.